Benvinguts al Fem Salut. Avui amb l'Àngel Bautista, oftalmòleg de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Amb ell parlarem dels diferents efectes a nivell ocular.
Bé, bon dia. Avui, com acabeu de sentir, tornem a reemprendre un programa, una vegada més el programa de salut d'aquí de la nostra casa, de Ràdio Falset, i ho fem parlant amb un especialista en medicina del qual crec recordar que en tots els anys que portem no encara havíem parlat i que, per tant, era necessari parlar-ne perquè hi ha una colla d'afectacions que moltes persones passen al llarg de la seva vida i que tenen relació amb l'oftalmologia. Avui, doncs, parlem amb un oftalmòleg. Ell és l'Àngel Bautista, oftalmòleg de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i amb ell parlarem una mica, començarem, diguéssim, a parlar una mica, a desgranar quines són aquelles afectacions més habituals en el món de la visió, que és molt important, i ens explicarà una mica què són i què hem de fer i què podem fer per millorar una mica la nostra salut visual. Bon dia, Àngel.
Bon dia, Armand.
Bé, si et sembla, podem començar doncs, per desgranar tot un seguit d'afectacions a nivell de visió, que són moltíssimes, tu coneixes més que ningú, però que evidentment no, avui ne tocarem unes quantes i no podem arribar a tot arreu, però sí que voldríem començar a tocar una mica les més habituals i les que tothom en el seu dia a dia ha patit o coneix gent que ha patit una mica aquesta malaltia. I per començar, doncs, havíem pensat en una paraula que va d'amitis, per tant, que ens indica inflamació de la conjuntiva ocular, i que en aquest cas seria la conjuntivitis que tots o quasi bé tots alguna vegada han patit i que, per tant, és una afectació que tots n'hem sentit parlar alguna vegada. Quan habituals són? És a dir, se té estipulat, jo crec que tothom, tard o d'hora, en algun moment passem per aquesta afectació de la nostra vista, no? La conjuntivitis.
Pues sembla que sí, alguna vegada o altra, potser nosaltres perquè estem als hospitals i estem en contacte amb molts pacients i més d'un ja s'ha afectat alguna vegada, jo he tingut alguna conjuntivitis, però bàsicament la gent de carrer jo crec que tothom coneix, no, el terme i sap de què es tracta. Quan d'habituals són, seria difícil dir-ho pel que jo puc veure dia a dia, perquè a l'hospital ens arriba, jo crec que els centres d'atenció primària fer un gran cribat, no, de totes aquestes afectacions de la conjuntivitis, i a l'hospital ens arriba molt poca gent amb conjuntivitis. De fet, et podria dir que entre un i tres pacients al mes, és a dir, arriben ben poques.
Realment, de fet, està claríssim que les conjuntivitis només arriben en el vostre cas aquelles que són una mica pues, complexes i que no s'acaben de resoldre amb la medicació d'ús més habitual, no? Seria una mica aquesta la raó per la qual vosaltres no en veieu, però sí que és cert que tots podem veure en el nostre dia a dia que és una afectació força habitual i que molta gent acaba pues, venint a parlar amb els equips de salut, ja sigui en el vostre cas o en el d'atenció primària, pues, per tractar aquesta afectació. Quins motius podrien trobar que poden produir que la conjuntivitis?
Doncs mira, bàsicament podríem dir que la conjuntivitis és un refredat de la conjuntiva, és a dir, és una afectació vírica, un virus que afecta molt específicament a la conjuntiva, no? Pot començar amb una clínica de laringitis, rinorrea, i després al cap dels dies doncs, començar a afectar la conjuntiva. És a dir, pot entrar per via aèria i després afectar la conjuntiva, o directament per contacte amb una persona afectada de conjuntivitis.
O sigui, que parlem una mica que com que tot està relacionat dins del nostre cos, la gola, les oïdes, etcètera, doncs tot això té, si és que hi ha una afectació a nivell víric, doncs a nivell també de les nostres, del que nosaltres anomenem vies altes, és a dir, la part de dalt de la gola, per entendre'ns, això pot acabar de rebot afectant una mica el que és la conjuntiva, que és una capa de que tenim a l'ull, no?
Correcte, exacte, sí, és així.
També, a banda de les nivells d'infecciós, has apuntat les víriques, que són les més habituals, però també pot haver alguna afectació a nivell de bactèries, per entendre'ns?
Sí, les Sí, sí, existeixen les conjuntivitis bacterianes. Et diria que són molt rares, potser en països del tercer món són més freqüents, i són més freqüents en neonats o en lactants, no? Aquí sí que les conjuntivitis bacterianes podrien ser les més freqüents. Però ja és un tema per desenvolupament de les vies d'aquests conductes, no? que comuniquen l'ull amb la laringe i tot això. Però bàsicament són víriques. Ja dic, sí que existeixen les bacterianes, fins i tot les fúngiques, no?
Mm-hmm. I també, si no ho tinc entès, si no és així, també poden ser de tipus al·lèrgic.
Sí, de conjuntivitis en tenim les que són causades per un patogen, de les que hem parlat ara, i existeixen també les que són causades per al·lergens, que en diem que són les conjuntivitis al·lèrgiques. I aquestes diria que sí que en venen potser més que les conjuntivitis víriques a la consulta, perquè hi ha diferents clíniques, diferents tipus de símptomes que el pacient pot explicar, llavors sí que en veiem alguna més.
Mm-hmm. Si et sembla, pues... no sé si hi ha alguna manera de... Com a la majoria de malalties, quan parlem d'elles, una de les coses que ens agrada parlar és si hi ha tenim alguna mesura per intentar prevenir, precisament, que hi haguin les conjuntivitis. Segur que quan ja hi són, per no passar a les altres persones a seguir, però per evitar a les persones que potser és molt... que segur que n'hi ha també, que són molt propenses a tenir-ne, si hi ha alguna mesura que li podem recomanar per tal de que sigui menor les vegades que pugui tenir aquesta afectació.
Doncs jo et diria que quan és produïda per un virus que tu inhales i llavors t'afecta, és difícil evitar-ho, però les conjuntivitis, que són la majoria, que agafem per contacte d'una altra persona que està contagiada, doncs aquí et diria que el rentat de mans habituals, l'evitar tovalloletes o tovalloles de persones afectades, tot això redueix molt el risc de les conjuntivitis víriques. En el cas de les al·lèrgiques, pues, com pots imaginar, hi ha vegades que els pacients tenen la conjuntivitis a una certa època de l'any i el que fem habitualment és començar els antihistamínics via tòpica uns mesos abans, un mes abans, per evitar tenir aquesta clínica que de vegades tenen aquests pacients. Però poca cosa més es pot fer. Ja et dic, el rentat de mans i evitar tocar superfícies on sàpigues que hi ha hagut contacte amb pacients.
Precisament estem, per la situació en la que ens toca viure en aquest moment, doncs bé, és una mica doncs, el que sempre s'explica, no? Que per tal d'evitar l'expansió de qualsevol patogen, qualsevol virus en aquest cas, doncs, evidentment una de les eines principals que tenim doncs, és la higiene, la higiene personal i evitar compartir, pues, depenent de estris que haguem utilitzat els uns i els altres, pues, per tal d'evitar pues, precisament que això ens pugui rebotar pues, amb una tercera persona. No? Una mica seria aquesta l'eina. Parlem una mica de què nota una persona que pateix conjuntivitis.
Doncs mira, la clínica és bastant similar a tothom que s'afecta amb conjuntivitis. La sensació de tenir sorra a l'ull, bàsicament és això. Sensació de cosa estrany, que en diem nosaltres. Hi ha una miqueta de llagrimeig, també pot disminuir la visió quan fan molta lleganya o quan ja porta una miqueta de temps d'evolució, no? Pot haver-hi fotofòbia, això vol dir que la llum molesta una miqueta més, mirar la llum pot molestar, i poden aparèixer lleganyes, a part de la vermellor, no?, que es veu al pacient.
Mhm. La lleganya té que ser d'algun color concret o és igual que sigui més blanquinosa, més verdosa?
Habitualment, sí, perdona, la lleganya habitualment serà blanca perquè les conjuntivitis vítiques acostumen a donar una lleganya blanca. Pot ser de color groc quan és una conjuntivitis bacteriana, però ja et dic que les conjuntivitis bacterianes, com les veiem poques, doncs bàsicament les veiem de color blanc.
Uh-huh. El tractament, en aquest cas, d'entrada... tot i que has apuntat que quan hi ha una conjuntivitis d'origen al·lèrgic, diguéssim, amb un component al·lèrgic, evidentment, pues, en principi són tot d'ús de tòpic, és a dir, les gotes habituals, no?, que utilitzem quan tenim alguna afecció a l'ull. No?
Uh-huh.
I aquests es posen algun tipus, bueno, un tractament antivíric, no, un tractament...
Sí, les conjuntivitis víriques el que fem bàsicament és tractar amb antibiòtic i amb un antiinflamatori. L'antibiòtic és bàsicament, tot i que hem dit que no les produeixen els bacteris, la majoria, però les donem l'antibiòtic per evitar una sobreinfecció per una bactèria, ja que la conjuntivitis vírica pot fer que la conjuntiva quedi malmesa pel contagi del virus i llavors poden créixer bactèries aquí dintre, no? I llavors es donen antibiòtics i corticoides per evitar això, la sobreinfecció, i per reduir una miqueta la clínica que pot donar. Corticoide ajuda això a reduir una miqueta la inflamació i la clínica que dona la conjuntivitis.
I pel que has dit, en els components, en la que té un component més al·lergogen, diguéssim, que té, que és per algun element d'aquests que ens pot donar aquest tipus d'afectacions, ja parlaríem dels antihistamínics, que són la medicació, ja sigui de manera amb gotes o de manera presa oralment, pues, per tractar una mica pues, les afectacions que puguin, el component aquest que puguin donar, no?
Sí, a la vírica fem això. Acostumem a donar antihistamínics, també s'acostuma a donar una miqueta d'antiinflamatoris no esteroidals, d'aines, i molta llàgrima artificial per ajudar.
Perquè la llàgrima artificial que fa és humitejar una mica, no? La conjuntiva, pues, per evitar precisament aquesta nosa que has dit tu, no? D'aquesta sensació de cos estrany, no? Dins el que és la... Allò. Quines complicacions pot donar algun tipus de complicació important una conjuntivitis que no es resolgui de manera correcta? O t'has trobat tu en el teu món laboral o coneixes alguna afectació que pugui tenir?
Sí, sí. Habitualment no, eh? La conjuntivitis resol en 2-3 setmanes com a molt i no acostuma a donar problemes, però sí que en certs casos pot donar complicacions. Una d'elles és una cosa que en diem queratitis nummular, que és una afectació de la còrnia, és a dir, les nostres defenses fan com una reacció a la còrnia envers una cosa que ja no hi és aquí, que és el virus o les proteïnes del virus. I el que fa són com una mena de cicatrius blanques a la còrnia que podem fer disminuir la visió. Això ho tractem amb corticoides. I després hi ha un altre tipus de complicació que potser en els centres d'atenció primària també hem vist alguna vegada, que són les membranes o les pseudomembranes conjuntivals, que són com una mena de pel·lícula, de capa, que es posa a la conjuntiva i que realment, bueno, que són detritus, aquí hi ha lleganyes, aquí hi ha virus, aquí hi ha una miqueta de tot, i aquestes membranes queden aquí adherides a la conjuntiva i s'han d'extreure, perquè si no fan que les conjuntivitis s'allarguin molt de temps i fins i tot poden donar seqüeles a la llarga amb aquesta conjuntiva. La poden inflamar, la poden fer que es retragui. Per tant, davant d'aquestes dues situacions, el que fem és corticoides i en el cas de la membrana la retirem. Mm-hmm.
Bé, també és important, o almenys jo crec que és una cosa que remarquem molt en primària, és que se sigui molt curós a l'hora de fer el tractament, perquè són tractaments que de vegades el segon, tercer dia respon bastant bé la persona, però si després quan deixen de prendre-s'ho, això és una mica com els antibiòtics, que si es deixa de prendre a meitat de tractament, doncs evidentment pot haver un rebrot, no? Seria una mica així, no? Com ho explico jo?
Sí, exactament. S'ha de fer el tractament. Nosaltres recomanem com a mínim un parell de setmanes i a vegades que cal donar una miqueta més, però és això, s'ha d'acabar el tractament.
Uh-huh. De fet, també cal tenir en compte que els col·liris, aquests, els de la conjuntivitis i tots en general, tenen un cop oberts, tenen una vida i que, per tant, no s'han de reutilitzar més enllà del moment en què, del temps en què es recomana el fabricant, en aquest cas, no?
Sí, exacte, que més o menys deu rondar un mes.
Sí,
un mes.
Sí, és al voltant de màxim d'un mes, sí, crec que recordar que vindria a ser això. Sí. Si et sembla que he parlat de la conjuntivitis en general i apuntant una mica, potser la que és més coneguda, però no pot ser la més seriosa, però la més coneguda, parlem d'una altra afecció que també, de tant tant, o molt sovint sentim anomenar, que també és una altra inflamació, en aquest cas parlem de la blefaritis, que... Quan parlem, posem aquest terme, a què ens referim?
Bueno, doncs mira, la blefaritis bàsicament és una altra inflamació, en aquest cas de les parpelles. El que s'afecta més en el cas de la blefaritis és la base de la parpella, allà on neixen les pestanyes. Ho veiem bastant, el cas de les blefaritis potser diria que es veuen més que les conjuntivites i tot.
Seria una mica com una infecció del que és la base de les pestanyes, és a dir, on neixen els pèls de les pestanyes, no?
Exacte, seria com una infecció, de fet, la majoria són infeccioses. En aquest cas també poden produir-la bacteris, els bacteris habituals que tenim aquí a la pell la poden provocar, la majoria, i després hi ha uns paràsits i uns fongs que també poden ajudar a produir la blefaritis.
I quins símptomes ens trobaríem quan es pateix aquesta afectació?
El que dona la blefaritis, el que es queixa la gent molt és de coïssor, que li pica aquí la base de la pestanya, picor, sensació de cos estrany també poden referir, i després el que veiem és un envermelliment de la base de les pestanyes, no? que és bastant evident.
Mm-hmm. En aquest cas, com les podem tractar, les blefaritis?
Doncs mira, en principi, intentar buscar la causa, si pensem que és, com la majoria de vegades, és bacteriana, doncs el que fem és donar antibiòtics tòpics, i neteja, fem molta neteja. Tenim unes tovalloletes que ajuden a fer neteges, podem donar en gotes o bé en pomada antibiòtics, i a vegades també donem una miqueta d'antiinflamatoris. Però bàsicament és això. Acostumen a curar bastant ràpid i donen resultat molt bé el tractament.
Mm-hmm. No cal arribar, doncs, en el tractament, diguéssim, oral, en aquest cas. O és molt
molt
estrany.
Poques,
és molt estrany.
Poques vegades. Poques vegades cal fer antibiòtic via oral. Alguna vegada ho hem vist, repeticions, blefaritis de repetició, que no acaben de marxar i has fet el tractament tòpic, doncs sí que de vegades fem el tractament via oral. Però la majoria de vegades les podem solucionar amb tractament tòpic.
I poden donar algun tipus de complicació en aquest cas? Igual com ens has explicat que la conjuntivitis en algun cas, diem, en casos molt puntuals, pot donar complicacions, la blefaritis també seria... podria patir-se alguna complicació?
Pot donar-les, també seria raro, però pot donar-les. En cas d'una blefaritis de repetició que s'allarga en el temps, el que podem veure és que les pestanyes, sobretot de la part inferior, cauen. I això diem madarosis, el terme aquest. Utilitzem aquest terme per dir que les pestanyes cauen, no? I això és degut a la inflamació. La inflamació crònica, doncs el que fa és que aquestes pestanyes puguin caure. No seria una gran complicació ni una cosa que pugui afectar a l'ull ni a la visió, però és una cosa que podem veure. Poden passar altres coses. La parpella inferior perdre una miqueta l'anatomia, secundari també a aquesta inflamació crònica, i llavors al perdre l'anatomia la parpella inferior, sabem que tenim el canalicle per on ha de marxar la llàgrima a la part inferior de les parpelles, doncs podria ser que tinguéssim una epífora, una llàgrima, no?, secundària a aquesta blefaritis. Segurament hi haurà d'altres complicacions, però les més freqüents són aquestes.
Uh-huh. I si et sembla, passem a un altre tipus de... També podríem parlar bàsicament d'infecció, que és el que es coneix bàsicament com a mussol, no?, que vindria a ser com un gra, no?, com un abscés, una mica a nivell de parpella, no?, vindria a ser.
Exacte. Això sí que és més infecció bacteriana i més localitzada. També és una afectació de la parpella, i en aquest cas d'unes glàndules que hi ha aquí a la pell. Això seria una infecció bacteriana. Nosaltres en diem calaci, i habitualment la gent el coneix com a mussol. Seria això, seria com una inflamació d'una glàndula que tenim aquí, per un acúmul a la seva base, no? Tenim unes glàndules que el que fan és segregar un lípid a la llàgrima, un greix. Llavors, quan aquest canalicle, per on ha de sortir aquest greix, s'obstrueix, doncs s'acumula el greix, s'acumulen els bacteris que hi vivien aquí, i llavors fan una infecció.
Hi ha algun motiu que pugui, o hi ha alguna cosa que faciliti que alguna persona sigui més o menys propensa a a tenir aquests mussols?
Sí, el tipus de pell, gent amb pell eczematosa, que acostuma a tenir eczema a la vora de les parpelles, blefaritis, no? Que parlàvem abans. Les persones que tenen blefaritis doncs, poden ser més propenses. Quan una persona no està ben corregida, per tant, quan té una persona doncs, una miopia o una hipermetropia que no està corregida i aquella persona va forçant la vista i va clocant els ulls per tal de veure-hi millor, això sabem que pot generar mussols, i per això una de les primeres coses que fem també quan veiem a gent jove amb mussols és mirar la graduació, que no els hi falti, no? Que siguin ben corregits. Però bàsicament és això, tipus de persones amb una susceptibilitat a fer-ho pel tipus de pell.
Mm-hmm. I a nivell de símptomes, què es nota la persona quan es troba? Bueno, visualment des de fora ja normalment ja sol veure, no? Ja sol visualitzar que allí hi ha aquell voltet, no? Que ens indica el mussol, però a banda d'això, què es pues, pot notar la persona?
Bé, doncs la persona el que nota, fins i tot abans de que surti el calaci, la persona ja comença a notar com una miqueta de mal, de dolor, al tocar-se a la base de la parpella. Pot ser a la parpella superior, pot ser a la parpella inferior. Nota una miqueta de dolor i després ja el que es veu és la tumefacció, no? aquest gra, no? Que comença a fer-se gran i vermell. Però bàsicament és una miqueta de dolor.
Mm-hmm. El tractament bàsicament també és tòpic en aquest cas, no?
Sí, aquí el que acostumem a donar és pomada, no? Pomada perquè freguin per fora, per dintre. També donem aquí, en aquest cas, tovalloletes per fer neteges, per això que explicàvem abans de que els canalicles no, s'obstrueixen, doncs fer una bona neteja de la base de les pestanyes. I la pomada és bàsicament també amb antibiòtic i corticoides.
Mm-hmm. En aquest cas també potser està indicat ficar una mica de calor local?
Sí, hi ha gent que explica que fer una miqueta de calor local i una miqueta de massatge, doncs suposo que per drenar, pot anar bé. Alguna vegada ho hem recomanat, eh? Mm-hmm. Però bueno, com que la majoria acaben marxant, doncs bueno, hi ha qui ho recomana i hi ha qui no ho recomana.
Mm-hmm. S'ha vist en algun cas alguna complicació que pugui comportar doncs, un mussol o gent que tingui mussols de forma habitual?
Mm-hmm. Grans complicacions no es veu. Sí que quan trobes pacients que presenten molts en molt poc temps, doncs també el que pot passar és això que explicàvem abans, de que hi ha una alteració de l'anatomia, de la vora de la parpella inferior i que pot donar lloc pues, a epífora, a llagrimeig, però no acostumen a donar grans complicacions. Quan aquest mussol no acaba de resoldre sol, el que sí que hem de fer és plantejar la cirurgia. No? Hi ha mussols que s'allarguen en el temps, es cronifiquen i sabem que no curarà i per tant el que hem de programar és cirurgia.
És a dir, en aquest cas sí que casos molt excepcionals, però comptats amb els dits de la mà, doncs, bueno, poden acabar precisant, no?, cirurgies si no es resolen amb els tractaments que anomenem habituals.
Exacte.
Si et sembla, passem a un altre tema que ja no tindria res a veure amb el que hem anomenat ara. Potser m'ha anomenat les afeccions de nivell infecciós més habituals a nivell ocular, que segur que n'hi ha moltíssimes més, però en els gairebé 10 minuts que ens queden de programa ens agradaria parlar de canviar de tema totalment i parlar d'una afectació que segurament que tothom coneix però que afecta pues, habitualment a gent ja d'una edat més madura, però no té per què ser només a gent d'edat madura, això ens ho diràs tu. Volíem parlar una mica del que són les catarates, no?
Molt bé.
Les catarates, què serien bàsicament les catarates?
Pues la catarata bàsicament és un envelliment del cristallí. El cristallí és la lent intraocular que tenim a l'ull, que ens permet acomodar, enfocar les imatges, i és una degeneració, no? pel temps, pel pas del temps, per la utilització. Aquest cristallí, aquesta lent que tenim, que és transparent, es va a poc a poc opacificant, les seves proteïnes es van opacificant i acabem per tenir pues, això, una membrana, no? que cobreix la visió i que no ens permet veure.
Això en principi seria, afectaria més a gent com més edat, més habitual que un s'hi trobi, no? I en què cas igual a homes que a dones, o hi ha diferències?
No, igual, no? La catarata acostuma a aparèixer entre els 65-70 anys, tot i que podria ser més freqüent trobar-la entre els 75 i 80, però a partir dels 65 ja la trobem, eh?
Hi ha algun factor que ens pugui ajudar a l'aparició d'aquesta afectació?
Doncs sí. Un és l'edat, com hem anomenat, a més edat, més probabilitat de tenir la catarata, però també hi ha d'altres com els traumatismes. Fer un cop a un ull, se sap que al cap dels anys pots desenvolupar una catarata. El tractament amb corticoides a llarg plaç pot donar lloc a un tipus molt específic de catarata, una cirurgia de l'ull, per exemple, una cirurgia d'una retina pot afavorir l'aparició de la catarata en molt poc temps. Les uveïtis, unes inflamacions internes de l'ull, també poden donar lloc a catarates, la diabetes, les radiacions, i fins i tot les catarates poden ser congènites, no? Hi ha neonats que neixen amb catarates, però això és més aviat un problema de les proteïnes en la seva formació.
Per tant, en aquest cas sí que amb tots aquests diguéssim factors de risc que ens anomenen aquests factors que poden ajudar a desenvolupar les catarates, doncs tenim també eines per intentar prevenir-les, com per exemple que un diabètic estigui ben controlat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte.
Evitar pues, l'ús excessiu de corticoides via tòpica, no? Diguéssim, no? Perquè en aquest cas és només els que són de via tòpica o també tots els que... perquè hi ha gent que es pren per artritis o per altres coses.
Sí, no, els de via tòpica costa que et facin una catarata, però al llarg plaç podrien també afavorir l'aparició. Però són més aviat els tractaments sistèmics amb corticoides els que...
És a dir, la gent que es tracta de l'artritis o que es tracta d'altres malalties, que la medicació de base, diguéssim, per tractar-ho seria una mica pues, els famosos i coneguts corticoides, no? Que si s'utilitzen de manera a llarg termini, diguéssim, pues, poden ajudar, si més no, a que si hi ha una predisposició pues, la persona que acabi tenint aquesta afectació.
Sí, és així.
Però el tractament, en aquest cas, el tractament més conegut, no sé si n'hi ha d'altre, és el tractament quirúrgic.
Sí, no hi ha un altre tractament. L'única solució per una catarata és la facoemulsificació, és a dir, treure el cristallí opacificat i col·locar una lent a l'interior, no?, de l'ull. És el tractament que hi ha.
El que passa que ha millorat molt la tècnica i és molt més fàcil de la que es fa ara, no? I molt menys invasiva la que es fa ara que no la que es feia fa anys, si no ho tinc mal entès.
Sí, la tècnica que utilitzem avui dia, la facoemulsificació, allò que tothom en diu el làser, que realment no és un làser, són ultrasons, però la que tothom coneix ja es fa servir i ja potser fa 20 anys o més. Abans el que passava és que s'esperava més a que es fessin les catarates. No, els metges oftalmòlegs, els cirurgians, no operaven la catarata de seguida que apareixia i llavors esperaven bastant. I operaven unes catarates que eren bastant difícils d'operar a dia d'avui. Llavors utilitzaven tècniques una miqueta més rudimentàries de les que fèiem, de les que fem servir ara. Ara operem la catarata quan realment doncs, presenta ja una baixada de visió important, però la catarata no és molt dura, està prou madura com per operar-la, però no prou madura com per complicar-se.
Mm-hmm. Amb això suposo que també té molta importància pues, les revisions que ens fem habitualment la gent que portem ulleres, sobretot pues, que anem a l'optometrista pues, per tal d'ajustar una mica la graduació, no? I sovint en la revisió que et fan prèvia pues, te poden alertar, no? De que s'està iniciant aquest procés, a banda de que tu puguis també haver notat alguna cosa a la vista.
Sí, ens deriven molts pacients que venen de l'òptica, que els hi han trobat una baixada de la visió en poc temps i la majoria l'encerten, és a dir, l'optometrista que mira la visió d'un pacient i troba una baixada de visió, sobretot en un ull més que en l'altre, ens ho deriven i el que veiem a la consulta és això, que són catarates. Sí, sí.
Mm-hmm. Bé, doncs crec que és que se'ns està tirant el temps a sobre, com sempre sol passar en el nostre cas. Ens hem parlat una mica de les inflamacions a nivell ocular i hem apuntat el tema de les catarates. Voldries afegir alguna cosa més al referent a les catarates, alguna cosa més a dir? Però sobretot en quan se'n superen, me volia referir. És a dir, un cop sí. Operats la persona que li han fet la intervenció quirúrgica de catarates, potser ha de tindre alguna precaució, sobretot les primeres hores o les primeres setmanes després de la intervenció de catarates.
Sí, aquí quan acabem d'operar la catarata, la infermera que atén els pacients ja els hi dona unes instruccions, però bàsicament el que recomanem és primer fer el tractament que els donem, les gotes que donem per posar s'han de fer i no s'han d'oblidar. Diem que eviten els esforços, però al ser persones grans entenem que molts esforços no faran, però bueno, ho recomanem, perquè també hi ha gent de 80 que va al tros i comença a fer feines i bueno, li has de dir que durant una o dues setmanes doncs, s'estigui de fer aquestes feines. I, com dèiem abans, rentat de mans abans de posar les gotes i per tot, bàsicament.
Perquè, evidentment, si hi ha una infecció amb un postoperatori, doncs sempre es pot complicar, no?, la intervenció que s'ha fet abans.
Sí, una infecció ocular, que en diem endoftalmitis, podria fer perdre gairebé la major part de la visió. És una infecció molt greu de l'ull.
Mm-hmm. Bé, Àngel, com hem dit, el temps se'ns ha tirat a sobre. Agrair-te que hagis estat aquí al darrere del telèfon, en aquest cas, per parlar amb els micròfons de Ràdio Falset, que ens hagis acompanyat aquesta estona, i com que queden uns quants temes per parlar de temes oculars, pues de ben segur que algun dia o altre et tornarem a molestar.
Molt bé, gràcies a tu, Armand, i un plaer.
I must have seen when he told me so sincerely.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand a la locució i a la part tècnica, el Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve.
What can you do when our love affair